Notícies Vespre. Karen Madrid.
Les mesures anti-Covid desapareixen de les piscines municipals dues temporades després d'implementar-se per la pandèmia. Això significa que la setmana que ve arrencarà la temporada de bany sense limitacions en els aforaments, en els horaris o en els accessos a les instal·lacions. La piscina de Can Oriach, però, estarà tancada fins que acabin les obres del col·lector que hi passa per sota. L'alcaldessa Marta Ferrés confia que es compleixin els calendaris, però si no fos així, no s'ha pensat cap dispositiu compensatori.
Al final la piscina és el que us deia, com altres llocs, també hi ha zones de la ciutat que no tenen piscines i la gent es belluga i va a altres piscines. Per tant, en cas de que no es pogués obrir, doncs s'hauria de fer com altres llocs de la ciutat que no tenen piscina i que el que es fa és belluar-se. I a més aquí a Sabadell, precisament, si una cosa no ens falta és aigua. I per tant, diguem, estem molt ben coberts des d'aquest punt de vista. La bassa és una piscina que té capacitat per absorbir doncs, tot el que hi posis, diguem, no? I per tant, ja et dic, farem tot l'esforç perquè l'agost estigui operativa, però si no pogués ser, doncs, òbviament, s'hauran de desplaçar altres indrets de la ciutat.
Olímpia, Can Marcet i Campoamor obriran dimecres que ve, mentre que la bassa ho farà divendres. Els veïns del centre denuncien la presència de rates a la zona de forma persistent durant tot l'any. Amb l'augment de les temperatures, els rosegadors encara s'han deixat veure més i els afectats lamenten que les desratitzacions de l'Ajuntament són insuficients. De fet, atribueixen aquesta presència a la brutícia que s'acumula als contenidors d'orgànica i de fracció resta. I en esports, Lalo López Escribano deixa l'Astralpool Natació Sabadell després de 8 anys al primer equip. El madrileny volia deixar les tasques d'entrenador a la base per centrar-se en el seu paper de jugador. Davant la impossibilitat d'arribar a una entesa amb el club, ha decidit marxar. Aquestes i altres notícies us les desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la B30, 2 quilòmetres a Cerdanyola en sentit nord i 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trobem congestió a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta i trànsit molt dens des de la Barceloneta fins al Fòrum en els dos sentits. A la ronda de dalt, trànsit dens entre Vallcarca i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, un grau més que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant de força estabilitat amb aquesta tramuntana que continuarà bufant cap a la zona de l'Alt Empordà i encara amb la presència d'alguns intervals de núvols i de fet han d'anar a més de cara a aquesta tarda i sobretot cap a la zona del Camp de Tarragona de cara al final del dia. En qualsevol cas, núvols que tendiran a deixar el cel ennuvolat, però sense deixar precipitació. A la resta del país continuarem parlant de sol amb alguns intervals de núvols o amb creixement de núvols de bon temps, però sense més conseqüències. De cara a demà i de cara als propers dies la temperatura tendirà a pujar i s'espera un temps, això sí, força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les piscines recuperen la normalitat després de dues temporades marcades per la pandèmia.
Bona tarda.
A partir del 15 de juny per Olímpia, Campoamor i Can Marcet i del 17 per la bassa, les instal·lacions acolliran els banyistes sense cap mena de mesura anti-Covid. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés.
Sabeu que aquestes últimes tres temporades hem hagut de fer tot el protocol Covid, no només de neteja, sinó de torns, de canviar també els tiquets, de canviar com s'entraven a les piscines i com es compraven doncs, les entrades, amb tota una logística molt, molt complicada, i per tant, diguem, tornem a fer-ho fàcil, eh? I per tant, tornem doncs, a anar en aquesta normalitat.
També recuperen els cursos de natació que s'havien deixat de fer arran de l'arribada de la Covid. D'altra banda, la piscina de Can Marcet ha ampliat la seva zona de gespa després que s'hagi guanyat terreny per l'enderroc d'uns habitatges en desús en aquesta parcel·la. Per contra, la piscina de Can Oriach haurà d'esperar fins a mitjans d'agost per obrir les portes. Ho farà, això sí, amb la piscina infantil inhabilitada per raons de seguretat. Tot plegat que un cop acabin les obres del col·lector que hi passa per sota. Ferrés es mostra optimista sobre els calendaris de les actuacions, tot i que admet que que són complexes.
Nosaltres creiem que l'agost aviam estem complint calendaris i, per tant, el que ens diu l'empresa i el que ens diu... Sempre amb molta cura, perquè ja sabeu que aquestes coses de les obres, mai millor dit, sempre em tiro l'aigua quan dono calendaris perquè són complicats i sempre poden passar coses i encara en 2 mesos, i 2 mesos és molt, Però esperem que el mes d'agost tothom està fent esforços perquè es pugui obrir.
En aquest sentit, en cas que no es pugui obrir aquest estiu, no hi ha cap dispositiu alternatiu per als veïns del nord. L'alcaldessa considera que la resta de piscines municipals estan preparades per poder assumir tota l'oferta que hi pugui haver. Seguiment més que discret de l'últim dia de vaga a l'educació pública abans no acabi el curs. Segons dades del departament, només el 3,43% dels docents estan secundant l'aturada als centres educatius del Vallès Occidental. La d'avui és la 9ª jornada de protestes que convoquen els sindicats com a mesura de pressió a la conselleria. Demanen que el conseller Josep González Cambray s'avingui a negociar abans d'aplicar més canvis a partir del setembre i que es prenguin mesures per revertir les retallades dels últims anys. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Poc seguiment de la vaga total convocada aquest dijous pels sindicats educatius, segons les dades del departament. Tot i això, els convocants defensen que continuen carregats de raons per mobilitzar-se i lamenten que després d'un primer acostament la conselleria s'hagi fet enrere de nou. La delegada d'Educació de Comissions Obreres, Teresa Esparavé, n'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio.
Que ens semblava molt bé totes aquestes propostes per al curs 22-23 i per al 23-24 el retorn de l'hora lectiva, tant a primària com a secundària, però creiem que per aquest curs no era suficient. Llavors la conselleria va dir que estudiaria i la mediació també va ajudar força per poder desencallar el conflicte, però finalment ahir al vespre no va ser així.
Esparavé insisteix que de cara a l'inici de curs al setembre queden molts serrells per tancar i augura que no podrà començar de manera normalitzada. Per a la delegada d'Educació de Comissions Obreres, les mesures que vol implementar el departament són precipitades.
Conseqüències haver-hi perquè quan les coses es fan precipitadament i sense comptar amb la col·lectivitat té conseqüències, i més amb educació, que és un sector molt gran que té molt impacte a nivell de moltíssima gent, i llavors això requereix temps i la conselleria no ha donat aquest temps de reflexió i debat a tota la comunitat educativa.
Per tot plegat, no descarta un inici de curs 2022-2023 mogut amb noves protestes al carrer.
L'ONCE ha celebrat aquest matí una jornada per donar a conèixer les tasques que realitza i donar visibilitat a les capacitats dels seus afiliats. També s'ha donat a conèixer els ginys tecnològics que existeixen per mitigar-ne les dificultats. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. A vegades pot semblar incoherent que una persona s'orienti amb bastó i, en canvi, després es posi a llegir. Però és perfectament normal, segons la discapacitat visual que tingui. En parla Albert Flamaric, director de l'agència de l'ONCE a Sabadell.
La discapacitat visual és molt variable en funció de la patologia, no? Tenim patologies que realment el que generen són disminucions en camp visual, no? Aleshores, aquestes persones sí que tenen una perfecta agudesa visual i, per tant, doncs sí que poden llegir, per exemple, a la pantalla d'un telèfon mòbil, però a l'hora de desplaçar-se pel carrer doncs no són capaces de poder detectar alguns elements que estan en el seu entorn, no? Perquè tenen aquesta visió tubular focalitzada en el centre. No? Aleshores, sí que per a aquestes persones és indispensable l'ús de bastons.
A la trobada hi ha participat la regidora de Salut i Cicles de Vida, Sònia Sada, que ha pogut experimentar en primera persona l'orientació en l'espai des de la invidència.
No ens adonem la necessitat d'adaptar les nostres ciutats fins que no ens trobem a la pell d'algú que té capacitats diferents. Hem tingut l'oportunitat de veure dues vessants i fer una mirada molt, molt per sobre de tota la gran tasca que fan des de la ONCE, tant en la part de noves tecnologies ja adaptades a diferents grups d'edat com la part física, que és enfrontar-te en el carrer.
També s'ha donat a conèixer els ginys tecnològics que existeixen per mitigar-ne les dificultats, com ara les apps JAWS, ZoomTest, VoiceOver o SingAI. A banda, també hi ha línies de Braille, que són uns teclats que es poden adjuntar als dispositius.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els veïns del centre alerten de la presència de rates als carrers Sant Honorat, Vapor i Convent. Segons segons han anunciat els afectats d'aquesta emissora, els rosegadors es deixen veure tot l'any, però amb l'augment de les temperatures s'intensifica la seva presència. Un problema que ja ve d'antic. Maria Tauler, una de les afectades del carrer Sant Honorat, assegura que ja fa 5 anys que es detecten rates a la zona. Tot i que ha donat a conèixer la problemàtica a l'Ajuntament, lamenta que han acabat actuant pel seu compte davant la falta de solucions definitives.
Últimament sé que han fet trucades, instàncies, i que l'Ajuntament ha respost fent terratitzacions a dintre de les cloaques i tal, però això, l'última vegada, jo no he intervingut, eh? No. Cada vegada que n'he tingut, que han sigut ben bé potser 5 o 6, doncs m'he hagut d'espavilar i ho he hagut de fer jo i tal.
Tauler assegura que les rates passegen pels patis i tem que acabin entrant dins les cases. De fet, l'afectada alerta del risc que això suposaria per la salut.
A mi les rates no em fan por, i no sé com explicar-ho. Em fa por la problemàtica que poden portar, si tenen la ràbia, si tenen altres, poden transmetre moltes infeccions i moltes malalties infeccioses.
Tauler atribueix la presència de rates a la brutícia que s'acumula als contenidors de matèria orgànica i fracció resta de la zona. Per això reclama l'Ajuntament una acció en aquest sentit, més enllà de la neteja periòdica del clavegueram i de la desratització d'aquest. Les sabadellenques Esmeralda Domingo i Cristina Fortuny han creat la firma de moda Líbit, que aquesta tarda presenta la seva primera col·lecció, formada per 5 vestits i un top. La nova marca vol introduir els valors de la proximitat i la sostenibilitat en una indústria considerada la segona més contaminant al món. 5 vestits i un top donen vida a aquesta col·lecció primavera-estiu amb la qual s'estrena la firma. Peces de roba còmodes, de línies senzilles i altament versàtils que poden fer-se servir, diuen les dissenyadores, tant per anar a la platja com a un casament, i que compten amb teixits d'alta qualitat fets a Sabadell. Cristina Fortuny, una de les seves creadores, afirma que la marca és un reflex del que ha de ser la moda.
La nostra marca, Líbit, seria com la projecció realment del que pensem nosaltres de què hauria d'arribar a ser la moda, no? Vull dir, proximitat, consciència, busquem unes peces atemporals, o sigui, versàtils, però unes peces que al final puguin estar en el teu armari any rere any. I buscar, doncs, la consciència, estem treballant amb teixits reciclats, vull dir, el nostre objectiu al final és, no, ara mateix en aquesta primera col·lecció no els tenim tots, però sí que buscar, doncs, al final, tot el tema de la sostenibilitat.
Acaben de posar a la venda la petita producció que han fet d'aquesta primera col·lecció, però Fortuny i Domingo ja han començat a dissenyar les peces que duraran forma a la de tardor-hivern. Una col·lecció que tindrà un fil conductor amb la primera, i és que, segons han explicat, la idea és poder construir l'armari de les seves clientes.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Ajuntament de Sabadell ha preparat diverses activitats durant aquesta setmana per celebrar el Dia Internacional dels Arxius, que és avui. El director de l'Arxiu d'Història de Sabadell, Joan Comas Olives, explica al programa El Cafè de la Ràdio per què és tan necessari pels arxius fer-se visibles.
En el cas dels arxius, potser aquesta necessitat és major, perquè normalment la feina dels arxius és una feina molt silenciosa, no monàstica, però sí que normalment el que, diguem-ne, que la nostra funció en moltes ocasions consisteix en elaborar els ingredients perquè altres els cuinin.
Investigadors i tècnics de diferents museus fan servir els documents que conté.
En el cas de Sabadell n'hi ha quedat en del segle XII. No se sap quin nombre n'hi ha, però tots junts ocupen 5 quilòmetres de prestatgeria. I el primer de tots és força significatiu per la ciutat, concretament per la raó com s'anomena.
És un pergamí que procedeix de Can Cladelles de Palau Solità i és un document de l'any 1111, precisament molt interessant perquè per primera vegada s'hi esmenta l'anomenat Forum Sabatelli, el mercat del dissabte. Això fa que molts historiadors defensin la tesi de que Sabadell, l'origen de Sabadell, no és la ceba, sinó que és el mercat del dissabte. Mercat que es constitueix, doncs, en aquesta banda del Ripoll, diguem-ne, i al voltant, doncs, del mercat es comença a constituir la vila medieval.
S'hi compten més d'un milió de fotografies i de 15.000 hores de vídeos, empreses tèxtils que tancaven, artistes, escriptors com Pere Quart i Francesc Trabal o altres posseïdors de patrimoni han anat cedint la seva documentació. I les famílies, val la pena que ho facin?
Una vegada han passat els anys i les generacions, d'un cantó resten importància pels descendents, normalment els fills s'ho estimen, els nets ja no hi donen el valor que hi donarien i moltes vegades acaben desperdigats i a les escombraries. I d'altra banda, des del punt de vista de la informació, això pot nutrir els historiadors de moltíssima informació interessant.
Comas Olives recorda que no són obres d'art. Per explicar conceptes com aquests han preparat algunes xerrades i diferents visites dels alumnes de l'Escola Nostra Llar.
Avui també és notícia.
El Servei Català de Trànsit i la DGT es plantegen reduir en 20 km hora la velocitat als trams de l'AP7 que creuen els Vallesos. La proposta que va avançar ITV3 hauria de servir per reduir la sinistralitat i les retencions en aquests trams de la via. En un principi, el servei es plantejava reduir de 120 a 110 km hora la velocitat màxima, però ara sosté sobre la taula, que està sobre la taula reduir-la fins al 100 per reduir els accidents, sobretot per encalços. Des de que la via és gratuïta, el trànsit rodat augmentat d'entre un 40 i un 50% i fins al mes de maig ha registrat 13 víctimes mortals, el triple de morts que abans de la pandèmia. Fluidra compra l'hongaresa Kerex per 4 milions i mig d'euros. L'empresa sabadellenca dedicada a la piscina i al wellness ha comprat el 100% de la seva competidora, especialitzada en la distribució d'equips de piscines. Amb l'operació, Fluidra es fa amb el 73,23% del capital de la marca i la resta s'aconseguirà amb una aportació de capital social. L'operació ha rebut el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i es farà efectiva al setembre. I la Universitat Autònoma de Barcelona és la primera de l'Estat al QS World University Rankings 2023, un llistat que selecciona les 500 millors universitats del món. La UAB és ara a la posició 178, de manera que s'escalen 31 llocs en relació a anys anteriors. Pel que fa a la puntuació global del rànquing, el centre ha assolit 45,8 punts sobre 100, xifra que millora els 42,6 punts d'ara fa un any. I torna una de les bandes més importants del rock, Queen. Les cançons de la banda de Freddie Mercury i Brian May tornen a la vida gràcies a Play the Game, un tribut a Queen que d'aquí a menys de dues hores actuen a l'Observa. No falten cançons com Another One Bites de Dust, Bohemian Rhapsody o Radio Gaga. Nacho Rosellot, vocalista del grup, explica que la idea va sorgir el 2010 amb aquest objectiu.
Un recorrido por su discografía y por los grandes éxitos, también dedicado a los que son un fan más profundo y no tan comercial, sino que los admiradores de las canciones que no suenan en la radio o que no son muy populares, y también va dedicado para ellos, claro.
I és que la banda britànica va ser una icona a tot el món amb encara milers de seguidors. Ara Play the Game recuperarà aquelles cançons més populars, però no només aquestes, com explica Rosellot.
Por ejemplo, Headlong, por ejemplo, hay un medley que hicieron en la gira Magic Tour que incluían tres canciones míticas muy antiguas, The Seven Seas of Rye, In the Lap of the Gods y Cheer It Up, que es un pedazo de medley muy potente. Y bueno, entre otras cosas, pero que no te quiero revelar para que sea una sorpresa. Pero los grandes éxitos los van a escuchar seguro. Y luego, pues eso, un regalito para los admiradores.
La banda la formen Martí Sánchez a la bateria, Jorge Carrasco al baix, Wally Van House als teclats, Joan Sánchez com a guitarra i Rosellot a la veu. Tot per emular una banda que també presentava un directe espectacular amb múltiples personalitats que també han treballat, com explica el cantant.
Intentando ser un poco prolijos también, ¿no? A veces uno puede fijarse en detalles que otros no, ahí marcas la diferencia, pero lo primordial es pues ser un prolijo y constante, ya te digo, estudiando, viendo vídeos, viendo qué tal, rescatando las cosas que no hacen los otros, fijándote en la competencia e intentando irte por otro lado, no, ¿me entiendes? Mostrar algo nuevo siempre, pues.
La prova serà aquest vespre a partir de les 9 a l'Amfiteatre del Parc Catalunya.
Ràdio Sabadell. La Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell presenten Parlem d'Òpera, cada dijous a les 8 del vespre.
Nosaltres, aquí al peu del canó, en Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell.
Parlem d'Òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
I comencem les notícies d'àmbit més general parlant d'economia, perquè el Banc Central Europeu ha anunciat la primera pujada de tipus d'interès des de mitjans del 2016. Concretament, els apujarà fins al 0,25% al juliol i es planteja un nou increment al setembre, depenent de les perspectives d'inflació a mitjà termini. La mesura arriba davant la taxa d'inflació rècord a l'eurozona registrada arran de la guerra d'Ucraïna. L'Eurocambra reclama no desemborsar els fons del Pla de Recuperació Polònia fins que es compleixin els objectius de la reforma judicial. Els eurodiputats expressen preocupacions greus per la llum verda de l'executiu comunitari al Pla de Recuperació Polonès per les violacions actuals i persistents, han dit, de la independència judicial. Algèria ha congelat les relacions comercials exteriors amb Espanya. És un pas més després de l'anunci del país del nord d'Àfrica de suspendre el tractat d'amistat i veïnatge signat pels dos països el 2002. Actualment, Algèria és el principal subministrador de gas de l'Estat, però de moment el govern espanyol nega cap dificultat per accedir a l'energia. El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit avui que l'executiu està analitzant l'abast de les conseqüències pràctiques de la decisió d'Algèria per adequar la resposta d'Espanya als seus interessos. La decisió de la República Africana respon al canvi de postura de l'Estat en relació al Sàhara Occidental. Òmnium demana al jutge que incorpori la investigació de l'Audiència Nacional a la seva querella sobre el Catalan Gate. Així mateix, exigeix reparació davant la diferència de tracte que denuncia que estan rebent els diferents ciutadans que han estat espiats amb el programa de Pegasus. Els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir el metge d'interior acusat d'abusos sexuals a mosses. Ho han fet per la gravetat dels fets denunciats per la cinquena víctima, segons han confirmat fonts del departament. La gent va presentar la denúncia a finals de la setmana passada, una primera denúncia que remunta al febrer del 2020 per abusos comesos l'any anterior. I un últim apunt, tornem a parlar d'economia, perquè el preu del combustible continua escalant. La benzina 95 ja supera els 2 euros al litre, un topall que se supera per primer cop i se situa per sobre de la mitjana europea.
Esports.
L'Astralpool Natació Sabadell masculí de waterpolo tindrà nou capità la pròxima temporada. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Lalo López Escribano no ha renovat i abandona el club després de 8 anys al primer equip.
El madrileny compaginava les tasques de jugador amb les d'entrenador a la base i aquest segon rol el volia aparcar de banda. En aquest punt és on no s'ha arribat a un acord amb el club i s'ha decidit prescindir dels seus serveis abans que presentar-li una oferta poc sucosa.
Sí que me hubiera gustado acabar de otra forma, evidentemente. La idea en un principio entre el club y yo era hacer una transición de entrenador a jugador de las categorías y por eso estos 3 últimos años estaba entrenando a los niños. Esa transición, digamos, no ha terminado de existir porque yo cada vez tenía más horas con los niños, pero mis obligaciones como jugador seguían intactas, ¿sabes? Y entonces al final yo no estaba disfrutando del todo jugando.
El madrileny hauria acceptat una rebaixa salarial amb la reducció de feina, però el club ha decidit optar per no renovar-lo. S'acaba així una llarga etapa a Sabadell, on López Escribano l'ha culminat amb la consecució en guany del títol de l'Eurocup. Per ell ha estat un final emotiu en el terreny purament esportiu.
Tengo muy buenos recuerdos. Evidentemente esta última ha sido increíble, pero las que estuvimos a punto de ganar la Liga también fueron muy bonitas. Las que jugamos la Champions fue muy sufrida, pero la disfrutamos. Cada uno ha sido, cada año ha sido diferente, pero está bien. Y a ver, es una despedida buena, ¿no? Terminando ganando la Eurocup, es una buena guinda al pastel.
L'exjugador de l'Astral Pool s'acomiada amb 33 anys i ara encara ha de lligar el seu nou destí. López Escribano està ben arrelat a Sabadell, on hi viu des de fa temps, i la seva intenció és trobar un equip proper a la zona.
En futbol, Toni Sallés agafarà del tot les regnes del Tibidabo i dirigirà l'equip amb tots els poders. Enguany havia compartit la tasca amb el primer entrenador, Dani Leoncio, qui per motius laborals no podia seure's a la banqueta de forma regular.
Leoncio ja es va acomiadar i Sallés serà l'encarregat de pilotar la nau en solitari amb la resta del cos tècnic en el que serà el quart any dels de Torre-Romeu a segona catalana. Simón Bravo, el secretari de l'entitat, explica que ell era l'única opció que contemplaven.
Eternamente agradecidos a él, por motivos personales tuvo que dejar el equipo. Y entonces con Fernán el presi nos reunimos y bueno, él se barajó casi que digamos que la única opción era Toni Sallés. Se lo comentemos y sí, nosotros encantados, ha sido una suerte conocerlo. Está implicado al máximo con el equipo, con el barrio, la gente responde y para nosotros es un triunfo que siga.
I totes les portes que el Tibidabo organitzi durant tot aquest cap de setmana l'onzena edició del torneig Venceslau de futbol base, amb la presència del femení del club i de pedreres de molt renom.
Hacemos el 50 aniversario, entonces queríamos hacer un torneo algo diferente. También tenemos que añadir que tenemos un equipo femenino que hemos hecho este año y que ha quedado campeón de liga. Pues bueno, en teoría es de futbol base, pero las hemos metido a ellas también un poco como homenaje. Y bueno, el nivel de los clubs, pues tenemos desde Cornellà, Sabadell Mercantil, Escola de Fútbol Sabadell, bueno, un poco de todo Cataluña, y dentro de lo que cabe, de lo mejor que hay.
Dissabte i diumenge, durant tot el dia, des de les 9 del matí fins les 8 del vespre, se celebrarà l'onzena edició del torneig.
El Natació Sabadell de Futbol Sala ha fet oficial el seu segon fitxatge per la temporada que ve.
Es tracta d'Alejandro Bertran, una alatanca de 23 anys procedent del Penya Esplugues, on ha militat les quatre últimes temporades. És la segona nova peça per l'equip d'Adri Sánchez després de la incorporació de Quim Gasó. A més, dos juvenils han pujat amb el primer equip, Manu Cagua i Arnau Pineda.
I en atletisme, Marta Romance disputa demà el Mundial de Duatló a Romania.
La sabadellenca ve de proclamar-se recentment campiona de Catalunya i d'Espanya sub-23. A Romania, les seves opcions de podi es reduiran per la dura competència en el duatló que tindrà lloc al circuit de Transilvània Motor Ring de Sergit. La prova arrencarà a un quart de 4 de la tarda, hora d'aquí. Més endavant, al setembre, Romance també té assegurat el bitllet per l'Europeu de Bilbao.
El sènior femení del Club Esportiu Hoquei Sabadell es desplaça fins a Bilbao per disputar aquest cap de setmana el sisè torneig d'hoquei patins que organitza el Santutxo. Els partits de la fase de grups tindran unes característiques particulars.
Els enfrontaments es disputaran el matí de dissabte a dos temps de 15 minuts correguts, mentre que a la tarda, a 20 minuts, tindran lloc els encreuaments. Diumenge al matí, novament a 15 minuts, però aquest cop a temps aturat. Es disputarà la gran final i els enfrontaments per la resta de posicions. Al grup de les sabadellenques hi ha dos conjunts de la zona, el Mungia i l'Aurrerà i l'Oberena Navarrés. Joan Esteve, tècnic de l'equip, afronta així el torneig.
Fa molta il·lusió. Quan ens van trucar per invitar-nos a participar-hi, doncs, clar, ens vam emocionar, perquè això significa doncs, que la feina més o menys l'hem feta ben feta i que comptin amb tu des de Bilbao, doncs és important.
L'hoquei Sabadell femení ha competit en guanya segona catalana, acabant en desena posició, un resultat que Esteve valora positivament.
La temporada del femení ha sigut molt bona. Ha sigut una progressió constant. Vam començar fent les últimes l'any passat de Catalunya i, mica en mica, ens hem anat aposentant, ha entrat alguna jugadora nova, alguna de les joves que ha pujat a dalt i vam poder conjuntar l'equip. Va costar un temps, però a nivell de conjunt i a nivell de joc hem millorat moltíssim. I en mica van anar arribant els resultats. I bueno, doncs de ser les últimes, estar en el top 10 de la categoria, per nosaltres és un èxit.
A l'altre grup del torneig d'aquest cap de setmana, a banda de l'anfitrió, el Santutxo, hi ha Loyola Basc, el Cuencas Mineres Asturià i l'altre equip català que hi participa, el Martinenc.
I a tot això, a aquesta hora se celebra al Centre Cívic de Cal Balsac el primer col·loqui organitzat per la Unió Ciclista Sabadell amb motiu del seu centenari. Una xerrada que podeu seguir en directe al canal de Twitch de Ràdio Sabadell i que presenta el nostre company d'esports, Pau Vituri. mig minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 9 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.